Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Rehabilitació i no enderroc. Aquesta és la conclusió de l'informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya sobre l'estat dels 170 pisos dels Merinals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El document preveu que les actuacions per evitar riscos en aquests immobles tindrien un cost de 2,9 milions d'euros, que caldrà concretar en un projecte de rehabilitació. No està clar, però, qui haurà d'assumir el cost, si els veïns o l'Agència Catalana de l'Habitatge. En tot cas, el mateix informe assegura que aquestes actuacions serien suficients si es fa un manteniment adequat dels pisos.
Els serveis essencials durant la pandèmia han estat reconeguts avui pel Gremi de Fabricants de Sabadell.
L'entitat ha dedicat els seus flocs de llana a sanitaris, treballadors del sector de l'alimentació, voluntaris d'entitats, empreses tèxtils i mitjans de comunicació, entre els quals hi ha Ràdio Sabadell. Els guardons s'han entregat aquest migdia.
L'expedient ambiental per construir el quart cinturó entre Terrassa i Granollers ha caducat per tercer cop.
Aprofitant que s'ha arribat a aquest nou carreró sense sortida, la campanya contra el quart cinturó emplaça la Generalitat a reclamar la titularitat de la via i els recursos per impulsar-la. Així mateix aposta perquè ajuntaments i consells comarcals reclamin la resolució de caducitat.
En esports, el Sabadell ha començat a preparar avui l'enfrontament contra l'Almeria de diumenge.
Els homes d'Antonio Hidalgo han reprès els entrenaments a Sant Oleguer després de dos dies de descans, tot plegat per encetar la segona volta de la Lliga davant d'un equip que ve de guanyar 5-0 l'Alavés de primera a la Copa.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat una miqueta més després de l'ascens ja registrat ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Es mantindran les temperatures? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal la tarda d'aquest dimarts? Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat a bona part del territori, però novament es repetiran o continuaran aquests núvols baixos al litoral, sobretot al litoral central i Camp de Tarragona. Trencats durant la tarda, però més espessos a partir del vespre i avançaran també al final del dia cap a la serralada prelitoral. El vent s'està fent reforçar al litoral central i nord en cops que superen els 30 km per hora puntualment, però la resta de Catalunya continuarà fluix i de direcció variable. Situació marítima tranquil·la, marejol generalitzat, però maró a la meitat nord del litoral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències a Barcelona capital, concretament a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit dens aquesta hora entre Sarrià i Vallcarca en els dos sentits. És sens dubte la notícia del dia. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya diu que els 170 pisos dels Merinals no s'han d'enderrocar. N'hi haurà prou amb la rehabilitació. El dictamen pericial del COAC proposa actuacions en els 14 edificis afectats per problemes estructurals per valor de 2,9 milions d'euros, que caldrà concretar en un projecte amb aquesta finalitat. El resultat de l'informe és vinculant per les tres parts en litigi: veïns del barri, Agència de l'Habitatge de Catalunya i Ajuntament.
El dictamen tècnic l'ha realitzat un grup de 13 professionals que el COAC va escollir a través d'un concurs públic entre arquitectes experts en peritatges. Les conclusions s'han presentat a la comissió de seguiment, formada per representants de les tres bandes. L'estudi conclou que la fonamentació es troba en bon estat. No s'han observat patologies ni deficiències a l'estructura vertical i, en conjunt, les proves de càrrega efectuades permeten afirmar que té un correcte funcionament. Pel que fa a l'estructura horitzontal, s'han detectat lesions i deficiències estructurals a les zones humides i galeries, on diverses vigues estan malmeses pel pas del temps, l'envelliment dels materials i un manteniment insuficient. Durant l'anàlisi s'ha observat que elements com l'alçada dels ampits de finestres, la ventilació d'algunes escales o qüestions relacionades amb la accessibilitat no s'adequen a la normativa actualment vigent.
En conseqüència, es proposen millores per corregir aquestes deficiències, com ara millorar la ventilació de les escales i col·locar sensors.
En els 2,9 milions d'euros estimats pendents de concretar en un projecte de rehabilitació, les principals partides correspondran a intervencions per substituir vigues o les que s'han de fer per causes sobrevingudes o dèficits de conservació, com l'adequació de la xarxa elèctrica. També es contempla actuacions de millora de l'accessibilitat. La reunió amb la comissió de seguiment ha acabat fa escassos minuts. El president de l'Associació de Veïns de Raona Merinals, Francisco García, ha mostrat el seu disgust perquè s'hagués comunicat abans a la premsa el resultat de l'informe que a la mateixa comissió.
Me parece absolutamente vergonzoso y una falta de respeto que a las 5:45 minutos de la tarde de hoy se haya publicado en los medios de comunicación una nota oficial del COAC desestimando el derribo de los edificios y aconsejando la rehabilitación. Eso se ha hecho público en diario y en la radio. Mientras estábamos aquí viendo cómo os peleabais con los ordenadores.
A partir de les 7, els arquitectes han convocat una sessió informativa virtual per explicar les conclusions de l'estudi al conjunt de veïns afectats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Gremi de Fabricants de Sabadell ha dedicat els seus guardons anuals, els flocs de llana, als serveis essencials durant la pandèmia. En el moment actual, l'entitat ha decidit reconèixer el personal, entitats i empreses que han estat en primera línia en els moments més durs del coronavirus, els professionals sanitaris, els treballadors del sector de l'alimentació, els voluntaris, els mitjans de comunicació locals, entre els quals hi ha aquesta emissora, i també les empreses tèxtils.
Els guardons s'han entregat aquest migdia a l'exterior de la seu del Gremi de Fabricants al carrer Sant Quirze. Els primers en recollir el seu floc de llana han estat els representants del personal sanitari, una doctora d'un CAP, una infermera de l'UCI del Taulí, un representant del personal de manteniment de l'hospital i un tècnic de transport sanitari. La infermera Lídia Martí ha exposat què suposa aquest reconeixement per ella i pels professionals del sector.
A banda dels agraïments que ja la societat no et fa arribar, a banda doncs, que es faci palès un premi des del Gremi de Fabricants, doncs, també és d'agrair la veritat de tot cor perquè es té en compte aquesta professió que potser abans de la pandèmia, per dir-ho així, era una mica més invisible, no?
També han recollit el floc de llana els treballadors essencials, representats per un conductor d'autobús, una empleada d'un supermercat, un policia local i un mosso d'esquadra. El tercer guardó ha anat al voluntariat i l'han recollit membres de Càritas, Creu Roja i el Rebost Solidari. Esteve Font és voluntari de Càritas.
Per nosaltres és important perquè hi ha moltes associacions, com les que estan aquí, que no surten, diguéssim, a les pantalles, però que fem una feina sorda i eficaç, no? Ara feia temps que teníem... que no hi anàvem tots pel tema del Covid, sobretot érem molts voluntaris majors de 65 anys i ara hi començàvem a tornar a anar. Teníem ganes de poder tornar i ets insatisfet de poder estar allà ajudant a una sèrie de gent que ja gairebé són amics, perquè potser fa 4 anys que venen per allà, no?
El quart guardó ha anat als mitjans de comunicació locals, entre els quals hi ha Ràdio Sabadell i Sabadell, Nació Sabadell i el Diari de Sabadell. Per últim, el darrer reconeixement d'aquesta edició va dedicat a les empreses tèxtils i l'han recollit els responsables de Tèxtil Ortiz, Fitissa i Hispanotex.
I encara relacionat amb la pandèmia, les empreses que es dediquen a les activitats extraescolars perden clients cada vegada que hi ha noves restriccions. Així ho han denunciat diverses escoles al programa El Cafè de la Ràdio. Les últimes mesures que han hagut d'aplicar són les que es van aprovar el 7 de gener i que com a mínim estaran vigents fins aquest cap de setmana. Tot i que cada sector té una normativa específica, tots lamenten que les despeses es mantinguin i que hi hagin hagut de fer inversions que al cap d'uns dies no serveixen per res.
Mònica Escrivà, de l'Escola de Dansa, Mònica Escrivà, ha explicat que els menors només poden fer classes dins del grup bombolla escolar i que, per tant, queden descartades. En el cas dels adults, els grups només poden ser de 6 persones i de 2 bombolles diferents, unes mesures que els deixen molt poc marge de maniobra i que se sumen a les restriccions que se succeeixen des del mes de març.
O sigui, aquest dia serà el 5è mes en un any. O sigui, clar, vull dir, això és la meitat de l'any, comptant que representants ens van deixar obrir juliol i agost, que nosaltres juliol i agost no... Bàsicament, quasi no hi ha classes perquè funcionem més o menys com a curs escolar. Per tant, quan els nens acaben al col·le per Sant Joan, per dir alguna cosa, desapareixen a l'escola. Per tant, juliol i agost, nosaltres agost tanquem del tot i juliol la facturació que fem és supermínima.
En el cas de les classes de dansa, Escrivà considera que l'opció de fer-les telemàticament no és viable, ja que és necessària una connexió molt potent per poder quadrar la música amb els moviments. En canvi, aquesta és la manera com les escoles d'idiomes poden mantenir la seva activitat. Enric Prieto, de l'Acadèmia English Way, afegeix que també estudien maneres de poder compensar els alumnes per tots aquells entrebancs a l'hora d'estudiar.
Vam començar fent-les presencialment, després ens van tancar 3 setmanes. Després vam tornar a poder-les fer presencials. I ara portem des de l'últim decret del 7 de gener, doncs a veure, les hem de tornar a fer online. Fins quan durarà? No ho sabem. Aleshores, el que estem fent doncs, ara aquest any, doncs, la majoria dels alumnes, a veure que tenen una vinculació amb nosaltres, doncs els estan enviant gradualment doncs una sèrie de bonus de fidelitat, que nosaltres estem dient, de compensació, del que va passar l'any passat.
Aquesta setmana el govern català hauria de decidir si manté o allarga aquestes restriccions, que també afecten el comerç, per exemple, que ha de tancar el cap de setmana si no és essencial.
Les restriccions de les activitats extraescolars són un intent de frenar la tercera onada de la pandèmia. Després d'una setmana, amb tots els indicadors en augment, la ciutat ha encadenat dos dies consecutius amb el risc de rebrot i la velocitat de contagi a la baixa. Ara se situen als 856 punts i l'1,30 respectivament. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies segueix creixent i és de 672 casos per cada 100.000 habitants. I per últim, per tancar aquest bloc referent al coronavirus, Ciutadans proposa que l'Hospital Temporal Vallès Salut, ubicat a la pista coberta d'atletisme, es converteixi en un gran centre de vacunació contra la Covid-19. Des de la formació local recorden que l'espai està reservat com a centre hospitalari fins al 30 de juny, però que encara no ha estat utilitzat mai. Per això apunten que ara podria servir per la campanya de vacunació massiva que hi ha d'haver els pròxims mesos.
Un dels avantatges que presenta aquesta opció és que la ciutadania podria rebre un missatge amb una cita concertada i anar directament a l'Hospital Temporal, en lloc de col·lapsar els centres d'atenció primària. També diuen que seria més ràpid i efectiu. Pel que fa al personal que es necessitaria per aquesta campanya, proposen que es creïn equips específics. Adrián Hernández és el portaveu de la formació.
El que sí que es pot fer són equips que es dediquen només al tema de vacunació. És a dir, no interrompre el servei ordinari de l'atenció primària, que ja està sobrecarregada, sinó fer equips específics per fer vacunació. Jo crec que això, o creiem, que és molt més eficient.
Això sí, la idea de la formació liberal és que aquest equipament s'obri quan acabi la campanya a les residències i al personal sanitari. A més, a part d'atendre la població de Sabadell, creuen que també podria rebre persones de les poblacions veïnes. Ciutadans afirma que aquest tipus de servei ja es du a terme a diversos països europeus, també als Estats Units, Anglaterra o Israel.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó ha caducat. Així ho ha explicat avui la campanya contra el Quart Cinturó. Per això demanen al Ministeri de Transició Ecològica que decreti la caducitat de l'expedient. També recorden que és la tercera vegada que des del Ministeri de Transports no aconsegueixen tramitar l'estudi informatiu sense que caduqui.
Ara el Ministeri té dos mesos per respondre a la campanya, a comptar des del 4 de gener, abans que s'iniciïn accions penals, ja que és la data en què se'ls va presentar l'escrit. La plataforma demana no haver de recórrer una denúncia als jutjats, com ja ve de fer en el passat, però també emplaça la Generalitat que reclami la titularitat i els recursos per la infraestructura. Així mateix vol que ajuntaments i consells comarcals reclamin la resolució de caducitat. Toni Altaió, membre de la campanya contra el Quart Cinturó, diu que el govern central pretenia tirar endavant igualment l'informe.
Nosaltres teníem informació que ens deia que volien fer aquest tràmit d'informació pública. Nosaltres ara mateix estem en condicions d'afirmar de manera taxativa que si no es transgradeix la legislació ambiental, aquest acte d'informació pública de l'estudi informatiu del tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, des del punt de vista legal, és impossible de fer sense incórrer en delictes penals.
L'estudi informatiu en redacció actualment ha costat 960.000 euros de moment, segons la campanya. Als membres de la plataforma no els preocupa el front comú dels alcaldes de Sabadell i Terrassa i els emplacen a reconsiderar les actuacions per l'emergència climàtica.
Els pagesos de l'Horta Vella i la de Camp Puiggener, a la Llera del Ripoll, denuncien que porten des de l'estiu del 2018 sense aigua per regar els 78.000 metres quadrats de la zona. Els 130 agricultors afectats asseguren que les arrels de l'arbrat van provocar una esllavissada de terres dins la séquia del Munar, que els abastia amb l'aigua d'un petit embassament situat sota d'un dels ponts construïts després de la riuada de 1962.
Des que l'aigua ha deixat de fluir, la productivitat d'aquestes hortes s'ha vist afectada. Així ho ha denunciat a Ràdio Sabadell el portaveu dels pagesos, Jesús Lluís Fernández.
Dient-ho d'una manera rasa, que no podem tenir tomàquets. Vull dir, aquest és el problema, és aquest. Però bueno, tomàquets i tot el que hi hagi darrere, com qualsevol horta. I esclar, si nosaltres som uns 130, de nosaltres depenen d'una sèrie de gent que són la família que tenim, i si tot plegat doncs pot comptar que som unes 500 persones que estem afectades amb tot això, no? Això fa que no tinguem producció de hortalisses i llavors les has d'anar a comprar si no les tens tu.
Davant d'aquesta situació, els pagesos reclamen a l'Ajuntament que actuï en el primer tram de la sèquia del Munà per desembossar-lo i així permetre que l'aigua torni a circular. Fernández admet que s'han buscat alternatives temporals, com posar una bomba per extreure aigua del riu. No obstant això, insisteix que les hortes més allunyades del Ripoll en queden excloses. Els pagesos han fet públic el seu malestar després d'haver presentat una instància el 2019 sense obtenir resposta. Segons fonts del consistori, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, està al corrent de la problemàtica i citarà els afectats a una reunió els pròxims dies.
Més notícies quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Els professionals de salut mental del Parc Taulí alerten d'un possible repunt de la demanda d'atencions en l'etapa de l'adolescència.
La psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, Núria Reina, ha assenyalat que el context actual agreuja els trastorns de base, especialment entre els joves a partir dels 14 anys. Així ho ha explicat en declaracions al programa Al Matí.
En el moment que ja s'acumulen tants mesos d'aquesta situació de pandèmia, ara és quan la situació és més insostenible i ho estan notant molt els meus companys de CESMIC, de planta, com et deia, i d'hospital de dia. Sí que realment la situació està afectant els adolescents.
Entre les problemàtiques més habituals en les últimes setmanes hi ha trastorns de conducta alimentària, ansietat o d'estat d'ànim.
El Consell Comarcal publica una memòria agrícola del Vallès Occidental.
Per fer-ho, l'entitat ha fet una cinquantena d'entrevistes, una d'elles a Pere Botifoll, que ha explicat al matí per què és important mantenir la memòria dels cultius vallesans.
Està bé recuperar-les perquè és una mica la identitat nostra, no? Els nostres avantpassats, és la cultura nostra i és una cosa més a preservar. I a mantenir-ho i nosaltres que puguem treballar. Vull dir, a vegades són dificultoses a nivell de camp perquè, bueno, doncs perquè són més complicades que el que poder altres varietats que tenim ara, però guanyem moltes vegades amb gust, guanyem amb moltes altres coses.
L'obra recull totes les varietats de vinya, horta i olivera pròpies de la nostra comarca, amb l'objectiu de potenciar els productors i distribuïdors locals i recuperar el llegat dels nostres productes. La memòria inclou anècdotes i curiositats sobre aquest sector del Vallès Occidental.
PIMEC i el Consell Comarcal del Vallès Occidental realitzen 477 tests d'antígens a 46 pimers del Vallès de Barberà del Vallès, Castellbisbal i Sentmenat.
Amb aquesta acció, PIMEC ja suma més de 2.000 tests ràpids d'antígens realitzats a treballadors i treballadores de 187 empreses catalanes. És una de les diferents accions previstes en el pla de xoc Covid-19 per a la reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental, que té com a objectiu garantir la seguretat i prevenció de la salut dins de les empreses.
Obrim pàgina cultural. Els amics de l'Òpera de Sabadell ja han començat a preparar la segona part de la temporada lírica, que portarà a l'escenari de la Faràndula títols com Tosca, de Puccini i Aida de Verdi. L'entitat ho fa amb optimisme i és que, malgrat la pandèmia i les restriccions, ha aconseguit tirar endavant totes les funcions programades fins ara.
I amb un balanç de públic força notable, 5.500 espectadors en la dotzena de representacions que s'han fet de la flauta màgica i Macbeth en format concert. La presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, s'ha mostrat satisfeta de la fita assolida en una entrevista al Cafè de la Ràdio i ha atribuït l'èxit a haver-se pres molt seriosament totes les mesures de seguretat que s'anaven fixant en cada moment.
Hem fet tots els testos en el cor, a tots els cantants també i a tots els altres que ens estaven acompanyant fent les òperes. Els hem fet tots els testos, hem fet una infinitat de testos, perquè llavors fèiem cada setmana un test per tots plegats, no? L'orquestra, el cor, cents de persones finalment fent testos, però hem aconseguit doncs que poguéssim fer totes les funcions.
Amb tot, la Cambra ha reconegut que haver-se d'adaptar a un escenari tan canviant ha tingut conseqüències econòmiques molt dures i espera que les institucions responguin per tal d'evitar la desaparició del cicle d'òpera a Catalunya. El pròxim títol que els amics portaran a escena és Tosca, que es podrà veure al Teatre del Carrer de la República els dies 24, 26 i 28 de febrer.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem amb una notícia just de fa uns minuts. El jutge imputa Núria Marín pel cas de desviaments de subvencions a l'Hospitalet de Llobregat.
La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet haurà de declarar el pròxim 9 d'abril davant del jutge per delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències. Pel mateix dia també ha citat el secretari general d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueres.
L'altra notícia del dia en àmbit general és que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya manté provisionalment les eleccions al Parlament del 14 de febrer.
El Tribunal ha acceptat les mesures cautelaríssimes que demanava un dels recursos presentats per un particular. Argumenta que si no se suspèn el decret, els terminis portarien a una situació pràcticament irreversible i afegeix que generaria una greu inseguretat jurídica per una retallada significativa dels terminis previstos a la legislació. Aquesta és tan sols la primera decisió dels magistrats sobre els recursos presentats per diferents partits, però la decisió definitiva podria arribar a finals de setmana o la setmana que ve.
La patronal espanyola aprova per unanimitat la proposta d'allargar el ERTO fins al 31 de maig.
La decisió implica que la proposta del Ministeri de Treball rep la llum verda dels empresaris i facilitar el camí per aprovar la pròrroga dels expedients al Consell de Ministres. Des de la patronal també han expressat el seu suport a la Federació d'Autònoms, ATA, en les negociacions pels ajuts al col·lectiu.
Moment pels esports. El Sabadell ha tornat avui a la feina després de dos dies lliures. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ha tocat sessió Sant Oleguer per preparar la visita de diumenge a les dues a Almeria.
Per veure les cares, recordem, contra un equip que aspira a l'ascens directe i que ve de guanyar 5-0 l'Alavés de primera a la Copa. El centre d'esports, en canvi, frega les posicions de descens amb 20 punts, uns registres que han servit a la primera volta per estar fora del pou, però l'atacant Víctor García reconeix que hauran de fer-ho millor a la segona per aconseguir l'objectiu de la permanència.
El balanç és positiu, sabent que no és suficient, però crec que, com tu has dit, amb aquest inici complicat, després hem tingut uns bons números i sobretot hem tingut una solidesa defensiva que ens ha fet créixer sobretot en les últimes jornades.
Des d'Andalusia es plantaran el xoc amb la moral pels núvols després d'aquesta golejada a la Copa. De fet, un dels seus jugadors, el català Ivan Balliu, creu que ara imposen més respecte.
Un mono de trabajo, partido totalmente diferente va a ser. Un Sabadell con esa línea de 5 que siempre cuesta tanto pues encontrar los espacios en su área y bueno pues va a ser totalmente diferente, pero bueno, está claro que hemos dado pues esa imagen de que muchos equipos ahora nos van, si no nos respetaban tanto, ahora nos van a respetar mucho más, porque al final pues meterle 5 a un equipo de primera pues es algo muy difícil.
I des de la plantilla arlequinada, en canvi, peus a terra i conscients del potencial dels de José Gómez, però sense renunciar a res. Víctor García.
Nosaltres sabem que és un rival complicat, però com té intabats, com qualsevol de la categoria. Al final, nosaltres sabem que tenim que tindre un pla de partit i anar amb aquest pla de partit a Almeria a traure els 3 punts. Sabem que, lògicament, és un rival complicat, amb molt bons jugadors, jugadors de possiblement d'altres categories, però nosaltres sabem que quin és el nostre fort i crec que en la fortalesa grupal podem guanyar qualsevol partit.
Encara no hi ha designació arbitral per l'Almeria Sabadell, amb el qual el centre d'esports iniciarà diumenge la segona meitat de la Lliga.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En futbol juvenil, el Mercantil ha encetat la segona volta a Lliga Nacional amb derrota. Per 1-2 van caure els blaugrana a Raona Marinals contra el líder del subgrup, el Girona B, malgrat avançar-se en el marcador.
El capità Expertus, aprofitant una greu errada del porter visitant, posava l'1-0, però l'alegria duraria ben poc. L'1-1 dels gironins arribaria 3 minuts després i la remuntada en el tram final. El tècnic Juanjo Beltrán considera que els va faltar un pèl de fortuna.
Crec que ens ha faltat una miqueta de sort, perquè amb el gol, fan un gol de rebot que ens ha fet molt mal psicològicament, i després el gol seu pues, crec que també és evitable i després ens ha faltat la sort per combinar alguna de les que hem tingut. Encara que ara ho veiem molt negatiu el que hem fet pels punts, jo crec que aquest és el camí per després més endavant fer partits com el d'avui contra qualsevol rival, no? Jo crec que s'ha demostrat que quan estem concentrats i tal, doncs competim amb tothom.
El Mercantil té bastant coll amunt poder colar-se entre els 5 primers, és 6è, i el Badalona, el seu pròxim rival, i el conjunt que se situa just per sobre, li treu 4 punts, però té pendents 2 jornades.
I no sortim de l'òrbita mercantilista perquè el seu director esportiu, Carlos López, s'ha convertit en el nou entrenador del primer equip de l'Igualada, de tercera divisió.
Després de sumar un punt dels últims 21 en joc, l'entitat de l'Anoia va decidir destituir l'exarlequinat Marc Abestany, el fins ara tècnic dels igualadins. D'altra banda, López era des d'aquest passat estiu l'escollit per dirigir el Rubí de primera catalana, però amb les competicions territorials aturades, aquesta temporada tot just havia pogut gaudir de 2 partits a la banqueta de Can Rosés. Això ha facilitat, segons ell, que hagi fet el salt ara.
Al final, quan un entrenador està en competició, suposo que és més difícil, no?, deixar un projecte a mitges o una temporada a mitges. La mala sort per nosaltres és que no hem pogut competir més que 2 jornades amb el Rubí, i quan ens va arribar l'oportunitat, no?, doncs d'entrenar a tercera divisió, doncs crec que és una cosa que a tots els entrenadors ens fa molta il·lusió, no?, i jo no m'ho pensava pas fa 15 anys quan vaig començar a entrenar, i és una cosa que agafem amb molta il·lusió. I mira, va entrar de director esportiu el Sergi Martínez, que és la mateixa persona que em va fitxar a mi pel Nàstic de Manresa, i suposo que alguna cosa hauré fet bé, no?, perquè confia en mi, doncs, per intentar millorar una miqueta, doncs, l'equip i salvar-nos.
L'estrena de López s'havia de donar aquest passat cap de setmana, però el duel directe contra la Muntanyesa, el cué del subgrup, es va ajornar per un positiu a la plantilla.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu, jornada per oblidar per als equips sabadellencs de la segona B de futbol sala. Al carrer Garcilaso, l'escola Pia va veure com l'Ibiza Gasifred li aixecava un 5-0 amb 7 gols en poc més d'un quart d'hora.
Del 5-0 a l'inici de la segona meitat, el 5-7 final amb un joc de 5 dels balears que va desbordar per complet els de Pedro Donoso. El tècnic admet que es van veure absolutament superats.
Yo creo que no hemos estado acertados en la defensa de 5 y por contrario el rival ha estado acertado, ¿no? Todos los chutes que han hecho a puerta han ido dentro y bueno, y eso pues nos ha desconcertado un poquito y bueno, y una derrota que duele, ¿no?
Desfeta dolorosa per donar-se contra un rival directe en la lluita per estar entre els 4 primers i de la qual la Pia es veu ara una mica despenjada. Mentrestant, al Pavelló del Nord, el líder de l'altre subgrup, el Club Natació Sabadell, va cedir per 4-7 contra el Cué, el Salou. Ferran Ruiz és jugador de l'equip nedador.
A la mitja part crec que ens en vam anar 1-3 en contra. I ja a la segona part, doncs, sí que vam anar una mica remolc. Ens vam apropar, vam estar arribar a falta de 2 minuts per acabar el partit 4-5. 4-5 perdent. I ho vam tenir allà a tocar, però res, les errades i una mica el desordre defensiu que portàvem també ens vam precipitar en joc de 5, potser, i vam acabar perdent.
El Natació Sabadell, malgrat la derrota, la segona de la temporada segueix líder i amb un marge molt còmode per acabar la primera fase entre els 4 primers.
L'UAR femení no va tenir cap opció a Sant Joan d'Espí en l'estrena de la segona volta de la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Les gracienques van veure com el rival les doblaven al marcador amb un 27-13 que suposa l'anotació més baixa de tota la temporada.
Durant 19 minuts tan sols van anotar un gol i a més l'equip de Carol Carmona va estar-se els darrers 8 sense veure porteria. Tot i la contundent derrota, l'equip segueix fora del perill, un punt per sobre del descens. El pròxim compromís de les Verd i Blanques serà dissabte a casa davant el Gavà, el conjunt que se situa just per sobre la taula.
Més notícies. David de la Cruz repetirà les grans voltes que ha fet l'última temporada amb el Team Emirates.
El ciclista sabadellenc ha confirmat durant l'estada que està fent amb el seu equip als Emirats Àrabs que, si no hi ha cap contratemps, prendrà part del Tour de França i de la Vuelta. Això sí, també hi serà en tots dos casos Tadej Pogačar, amb la qual cosa serà l'eslové al cap de files a la Ronda Espanyola amb comptes del corredor d'Espronceda.
Confirmat que el 2021 sí que tindrà cross de Sant Sebastià.
Serà, com estava previst, el dia 31 de gener, diumenge de la setmana vinent, al Parc Catalunya. La disputa de la històrica prova, que enguany arriba a les 60 edicions, estava en entredit per les restriccions producte de la pandèmia, però finalment ha rebut el vistiplau.
I el Palau Sant Jordi ha arrencat la temporada d'atletisme indoor, pista que supleix de manera provisional la de Sabadell.
Que segueix habilitada com a hospital temporal. Després dels primers controls del calendari d'hivern, aquest cap de setmana es durà a terme allà el Campionat de Catalunya Absolut Femení de pista coberta.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 19 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.